Bé, benvinguts, benvingudes.
Benvinguts a tot i a totes.
Al nostre podcast de relacions conscients. Avui amb relacions laborals.
Uau, relacions laborals.
Sí, hi ha tantes experiències com feines i empreses, eh?
Totalment. I n'hi ha que només hem tingut una feina que porta 40 anys, que això ja és, ja no es veu. Ja no es
veu. Gairebé no. I jo ho estic veient a la meva empresa, ara. Després de, no sé, 30 anys que porto treballant. I em faig creus quan sento, sí, és que jo porto 30 anys aquí.
Wow.
O els gerents que porten 40.
Mm.
O companys meus que directes del departament que porten 20 anys.
Mm.
I jo, ostres, 20 anys de comercial a la mateixa empresa.
Wow.
Que jo he tocat, o sigui, he estat a tantes empreses. Mm. Perquè en el sector comercial moltes vegades passa, no?
Val.
Hi haurà de tot.
Sí.
Persones que portaran, doncs, això,
sí,
20 anys a la mateixa companyia. Mm. Però és que jo et podria dir que he tocat com 4 o 5 sectors.
Mm-hmm. Wow.
Sí.
Bueno, en el meu cas, jo sempre he estat en el mateix sector. Soc mestra d'educació física. I clar, quan vaig començar, no, al ser substituta, vaig passar per moltes escoles, molts companys, molts infants, moltes experiències, però també, no, hi havia la típica mestra, no, que abans antigament es deia el dinosaure que porta aquí 40 anys, no? I dius,
sí,
oh, jo hi porto en aquesta escola 35 anys, i dius, uau, mare de Déu, doncs n'ha canviat, nena, el tema, i dius, ah, d'acord, d'acord, no? Ara no és tan habitual, no? Perquè en el sector podem canviar, pots anar cap aquí, i abans, no, hi havia molta gent que ja s'agafava a l'escola al costat de casa i d'allà no es volia,
sí,
moure.
Sí, abans, en principi, la gent entrava a una feina pensant que es jubilava allà.
Sí, sí.
No era tan rotatori.
No, no. La meva mare, per exemple, que fa 4 anys que s'ha jubilat, ella va tenir, no, la sort d'estar en una empresa més de 35 anys, amb un dentista, i no pot dir tothom això, nena? I dic, no, no, mare, dic, tant amb els temps que corren avui en dia...
I ella,
no,
se sent orgullosa i tot, eh?
Volguem dir goita,
goita,
35 anys, però clar, què ha passat ara en el món laboral? Això ha canviat tant, i més després del Covid, que ens hem endinsat en el món laboral, però en el món virtual, no? Del teletreball.
És que, al final, jo el que entenc és que abans era com casar-te.
Sí.
Amb la feina.
Sí,
no?
Perquè
era una
realment
responsabilitat.
També és on estem més hores, a,
exacte,
la feina. Perquè
exacte,
sols de casa, no? Les quarts de vuit, les vuit, adeu!
Sí,
i cadascú,
sí,
va, no, a treballar on li toca i torna.
I es converteix en la teva primera llar.
Sí. No? Que
llavors,
vegades...
clar, abans, pues això, o sigui, tu començaves una feina i era com si et casessis amb aquella feina i era de per vida, si tot anava bé i que anés bé, perquè moltes vegades també la gent aguantava per por.
Per por.
I la famosa frase de más vale malo conocido, no?
Que
malo
por
conocer.
Sí, sí.
Pues això, però aquesta filosofia també, i gràcies, crec, ha canviat.
Sí.
Perquè ja no sentim aquest lligam.
No.
Ens sentim més lliures.
Sí.
De poder decidir, pues, que si no estàs bé en una feina, poder canviar.
I punt, i no passa res.
Exacte. No?
Bueno, perquè mica... abans també potser, no? El que dèiem amb les relacions amb els familiars, no? El pare, la mare... No, home, no, no pots deixar la feina.
Clar,
què faràs?
Vist.
Abans estava supermal vist. No, no, has d'aguantar, no? Com amb les relacions sentimentals que parlàvem.
Exacte.
Has d'aguantar.
Tot era aguantar.
Tot era aguantar, tot era aguantar. I ara potser ens passem perquè és l'altre extrem, no? Ara no aguantem res.
Sí, clar, ens hem anat a la contraposició.
Va, fora, aquesta no m'agrada. Clac, fora, amb les relacions sentimentals. Uf, aquesta no.
Fins que te n'adones que tornes a ser tu.
Sí, correcte.
El responsable.
Sí, sí.
De que aquestes feines funcionin o no.
Sí.
Això és una cosa que tu i jo també hem viscut, no? Què et va passar a tu? Aviam, explica'ns.
Bueno, jo de totes les escoles que he estat, no?, que han sigut unes quantes a la meva carrera de mestra, que ja farà 19 anys que sóc mestra, vaig estar en una escola que... Bueno, que era una escola preciosa, preciosa, un entorn espectacular, però les persones que lideraven aquella escola, ostres, jo no acabava d'encaixar allà. Però llavors vaig descobrir, i més l'altre dia, no?, que ens repassàvem tot això del podcast, no?, a mi no m'agrada que m'imposin les coses. jo sóc molt curiosa i també m'agrada molt saber el perquè de les coses. Evidentment que quan vas a una feina i et diuen has de fer A, B, C,
clar,
has de procurar fer A, B, C. Però per què carai haig de fer-ho a la teva manera, aquest A, B, C? Jo vull tenir la llibertat de fer-ho a la meva manera, no? I a mi se m'imposaven molt les coses i veia coses que pensava, ostres, això no, jo no ho vull fer així, jo ho faig així. Va tenir conseqüències, no? No només perquè jo ho feia així, sinó perquè també aquest equip directiu anava a tope amb aquestes coses de que s'havia de fer així i tu no podies, era com una dictadura allò, tu no podies dir res, no podies opinar. I clar, a mi això també em va connectar amb experiències, no?, familiars, no?, sobretot amb la meva mare, no?, que allò que dèiem, no?
Sí.
Es diu, es fa així i punto.
Exacte, i a tu et ressonava, et despertava la ferida aquesta,
uau,
una cosa bàrbara.
Però què vol dir punto? Que jo ja tinc una edat, ara tu aquí m'has de venir a dir, amb el que m'agradava a mi aquella feina i aquella escola i aquells infants, el grup era dur, però eren 14 o 15 infants que al final... Però ho vaig passar molt malament, molt malament. I no era l'única. Sempre, amb les companyes que sortíem d'allà plorant, perquè sortíem plorant, ho recordem. Te'n recordes quan vam estar en aquella escola? I diem, sí. I l'has tornat a posar a la llista? I dic, sí, ara últimament ja la torno a posar, perquè bueno, ja no hi és aquell equip directiu.
Clar.
L'entorn al final era espectacular, no? Saps? I m'ho pregunten, no? Ostres, però érem ben bé tres o quatre noies que també hi havia persones que portaven allà molts anys i
clar,
també es pensaven A, B, C.
Clar.
Llavors va ser un batibull, no?, d'experiències que dius, ostres, les relacions laborals com poden afectar a la meva vida en aquella etapa?
Moltíssim. De fet, se sap que si la dona no està bé en parella, no està bé a la feina. I si és l'home que no està bé a la feina, no estarà bé en parella. Imagina't...
Ja devia ser això, doncs.
Clar.
Jo, en aquest cas.
Exacte.
Si faig números...
Acabes de fer la reflexió,
acabo
no?
Acabo de fer la reflexió. Sí, sí, important,
doncs sí,
això, eh?
És molt important.
Sí.
És que al final és el que tu deies abans. Estem moltes hores allà,
sí,
compartint moments, experiències,
sí,
persones, vincles,
sí,
ens agradi o no.
Sí.
I si són negatius, al final ens merma, ens
sí,
drena energia.
Afecta moltíssim. Ara m'ho miro des d'ara i penso que tonta que vaig ser i no vaig agafar una baixa. Perquè és que allò era insostenible.
Clar.
Jo tenia les nenes molt petites, al final dius, és que no puc més. Perquè haig d'estar, no?, aguantant. Però et sap greu, els nens no tenien cap culpa, les famílies tampoc, no? I al final dius... però ho penso ara, eh?
Clar.
Dius, ostres, vaig patir moltíssim.
El tema és quan entenem, i a mi és el que em ve al cap ara mateix, escoltant-te, que la vida és una batalla.
Sí.
Quan ens creiem això... aguantem el que faci falta, perquè nosaltres som unes guerreres,
sí,
i podem amb tot.
Sí, però no. Amb tot de cop no es pot.
No.
I allà hi havia molts factors. Però bueno, també
t'haig
de dir...
I la por potser de perdre la feina també, clar.
Sí, però bueno, jo tinc la d'allò, no?, que en el sector educació l'has de fer molt gran, com perquè jo en aquella època no era funcionària encara, era substituta, però l'has de fer molt gran com perquè puguis perdre la feina, no?
Clar.
Tot té les seves avantatges i els seus inconvenients. Val a dir per això... que dintre d'aquests vincles laborals he fet vincles espectaculars, que a dia d'avui encara són, no?, podríem dir, família, val? Però són vincles preciosos, que recordem una època d'un curs escolar espectacular, de dir, ostres, quina sort haver coincidit amb tu en aquell any i en aquell moment. I probablement vam passar experiències doloroses en aquell curs, no?, però el vincle de la relació laboral d'aquella amistat que vas fer a la feina va ajudar-te a sostenir aquell curs, fos el que fos. Llavors, que important en aquesta, no?, bombolla que estem laboral, que estiguem bé, ben acollits i ens sentim bé per fer la nostra feina i que l'entorn que ens envolta sigui positiu i que no sigui tòxic.
Però això passa quan també nosaltres estem bé amb nosaltres mateixos. Mm-hmm, perquè si no, continuarem endinsant-nos en aquesta espiral de toxicitat i de males experiències que a lo primer pues penses que, bueno, canvio d'escola i ja està. I resulta que amb el temps veus que torna a repetir-se, no? Que és, a la fi, a mi el que em va passar amb diferents feines que he estat, per un motiu o un altre, no acabava de sentir que encaixava. Clar, aquí hem de partir de la base que el que parlàvem l'altre dia, no? Que quan el teu cap, la teva persona responsable, és una dona... té a veure amb la relació que tu tens o vas tenir amb ta mare.
Amb la mare.
I quan és un home, la relació que tens o vas tenir amb el teu pare. I és així, o sigui, quan jo vaig ser conscient d'això, va ser un zasca con la mano abierta, total, perquè em va passar en una feina que jo portava uns mesos a l'atur, que tenia ganes un altre cop de tornar a l'activitat, al món laboral... I vaig trobar una empresa que, de fotovoltaica, que bueno, pues estava en auge total, i vaig creure en el projecte, no? Sobretot també perquè em semblava molt interessant, sostenible, tot i que després vaig saber l'altra banda, i els beneficis que jo tenia, pues, a part d'economia, estabilitat econòmica i tal, pues, altres beneficis, no?, que em donava l'empresa. El tema és que quan, bueno, vaig començar a conèixer el sector, que no havia estat mai...
Tu el desconeixies.
Exacte, el desconeixia. Vaig adonar-me que estava en un món molt piranya.
Uau.
Sí. Sobretot partint de la base de qui manegava la companyia, no? I en aquest cas, al meu cap, un home, pues, amb 60 i pico d'anys, que... jo, sense ser conscient aleshores, ho vaig ser després, quan em vaig trobar en el moment, doncs, pues, clar, a mi, ja et dic, torno a repetir, sense ser conscient, em representava la figura del meu pare.
Clar.
I jo havia assumit la responsabilitat de fer-ho superbé.
Clar.
Per què? Perquè inconscientment li volia demostrar que jo era molt bona per agafar aquella responsabilitat que a mi m'havien agafat com aquí a un manager, però que al final estava portant tasques de responsabilitat de departament comercial, o sigui, com si fos gairebé una directora, i portant diferents departaments a la vegada, o sigui, gestionant diversos temes, no? Que a mi se m'anaven de les mans per manca d'experiència i també perquè com que em deixaven molt a la meva. I jo necessitava també recolzament i formació sobre això, no?
Sí.
Però, d'alguna manera, no m'atrevia a dir, ei, és que esto no... Oye, ponerme un soporte a alguien que... Fins que va arribar el moment que em vaig veure amb la situació de que, bueno, pues va entrar una figura masculina com a responsable del departament, però amb problemes de comunicació entre tots dos. Perquè... en comptes de seure's amb mi i dir-me, mira, Rocío, he entrat amb aquesta responsabilitat, començaré a portar la gestió d'això i d'això que estaves portant tu. No, no, va anar per darrere.
Ah.
Començant a tenir contacte, clar, quan jo parlava amb aquell altre proveïdor...
Sí. I et deia,
no? I em deia que no has parlat amb tal... I jo, no, mira, perdona, no m'ha dit res, ara mateix parlo amb ell. Però clar, la sensació era, ei, què està passant? Perquè no tenim
no
feedback.
No estaves informada.
Exacte. I m'expliques primer i després fas el que convingui, no? Clar, després, jo, com sempre, fent introspecció, doncs em vaig adonar que al final jo aquí m'havia comportat com la nena petita que vol ser validada, que vol ser escollida, que necessita aquesta aprovació de la figura masculina, no? I que jo tampoc estava sent no estava verbalitzant les meves inquietuds. Per això el feedback era falta de comunicació.
Clar.
Però perquè naixia de mi. Però imagina't, jo vaig haver de fer aquest treball de consciència perquè prèviament eren els altres. Era aquella persona...
Era l'altra la que tenia la culpa, no?, de fer-ho d'aquesta manera.
Exacte, el que ho estava fent malament i perquè a mi no m'explicava. I te n'adones a través de les diferents casuístiques, experiències que anem visquent, pues el que estem dient en tot moment, que tot parteix d'un mateix.
Sí.
Que quan tu no ets congruent amb el que sents i amb el que dius, els altres no ho són tampoc. I necessites despertar i adonar-te'n d'això, perquè el món laboral també sigui afavoridor per tu. I ves per on que, bueno, al final a mi em van acomiadar dues setmanes després d'entrar aquesta persona.
Carai.
Per mi va ser també una altra zasca amb la mà oberta, perquè, clar, jo m'havia deixat allà les banyes, portava moltes responsabilitats a la vegada, però per mi ho estava fent el millor possible. I havia sido... Bueno, em vaig sentir jo, clar.
Clar.
Un cero a la izquierda.
Sí. Que ho havies fet molt malament, un desastre.
Sí. I ves per on que, bueno, pues, ara al novembre vaig començar amb una feina que, ostres, quina diferència.
Que bé.
Perquè
sense cap pressió... Ho porta un noi o una
home.
Un home.
Sí, molt bé. Sí, sí. He tingut també caps que han sigut noies i també he tingut alguna experiència de... fins que vaig posar límits.
Clar.
Sí. Però és això, o sigui, al final, quan tu ets congruent amb tu mateixa, tot rutlla, perquè és el que t'anava a dir. O sigui, ara mateix estic en una companyia on es valora el treballador, hi ha comunicació, et feliciten, et saben dir les coses també, quan les pots millorar, i això és molt important. Sí. Però això passa quan tu et dones el valor, només quan et dones el valor.
Totalment. Ah, i dintre d'aquest món laboral, també, quanta gent hi ha que escapa de casa per anar a la feina.
I es refugien.
I es refugien a la feina. No, no, tinc molta feina. No, no, no. Feina, feina, feina. Perquè la història que tenen a casa, allò...
És una manera de sobreviure. A allò que no volen confrontar-se, perquè, clar, l'estabilitat de la parella... que et dona estabilitat econòmica, que et dona una vivenda... clar, trencar tot això moltes vegades no encaixa dins dels nostres esquemes, no? I desperta una por brutal.
Sí.
Clar. És que pot canviar molt la teva vida.
Totalment.
I a més, és que també partim de la base de que jo he conegut moltes persones, sobretot homes, més que dones, però bueno, ja sabem que això és una qüestió d'energia, no de gènere. Però que senten la necessitat, conscients o no, de deixar-se les banyes a la feina, perquè és el més important.
Sí.
Perquè si tu respons bé, sota la teva percepció també, sobre la teva premissa, allò funcionarà, no? I com que la teva vida també funcionarà.
Sí. Si la feina va bé, tot va
bé. Exacte.
I no.
No.
No és així.
No. I no és tampoc el tanto hago, tanto valgo, que moltes vegades ens passa, ens ha passat, de, pues això, treballar.
Bueno, hi ha allò, la frase, no? Hi ha gent que viu per treballar i hi ha gent que treballa per viure.
Exacte.
Mai millor dit.
Exacte. Tal qual.
I també que important és... molta gent que està en una feina que no li agrada. A vegades per necessitat, però molta gent que està allà i diuen ja, bueno, però és que ja porto tants anys, però a mi m'agradaria muntar una empresa, que ja ho sabem ara, que el món de l'emprenedoria està molt difícil.
Sí.
Jo he tingut una empresa i al final he tancat, molt contenta de tancar, però... I ho fas amb molta il·lusió,
Clar.
Però és projecte... molt difícil, els impostos que ens fan, que hem de sostenir, suportar, pagar, tot el que vulguis, és molt difícil. Però volia fer referència a aquelles persones que segueixen adormides en aquella feina.
I saps per què, no?
Per què?
Perquè al final, encara que ens queixem, ens agrada molt mantenir-nos a la nostra zona de confort.
Ah, esclar. Mm.
I no és altra cosa que por. Por al canvi. Mm. Por a la pèrdua.
Sí.
Moltes vegades ens pensem que si perdem aquella feina, perdem estabilitat econòmica, les bases.
Sí, bueno, i també no, què ens diran a casa? La meva parella, què dirà? Ei, deixa la feina, hola, bon dia. I ara què, les factures? Però que important és el sentir-se bé dintre de la feina.
És primordial.
Estar bé i fer el que t'agrada.
Exacte.
Hi ha molta gent que ara a la nostra edat es posa a estudiar. No, és que jo volia ser advocat. Ah, d'acord. Clar, evidentment és un canvi a la teva vida, no? I tindrà unes conseqüències. Si tens família, hi hauràs d'estudiar, hauràs de fer canvis, però animo a la gent que està en una feina que no li acaba d'omplir, que està allà ben bé per estar, que pensi realment què és el que li agradaria fer, a què es voldria dedicar.
I que comenci, si creu que no pot començar amb una feina lligada a això, que almenys en el seu temps lliure comenci a fer coses relacionades amb aquesta...
No sé. Inquietud que inquietud, pugui tenir.
Exacte.
Sí, que digui, ostres, doncs jo sóc mestre, però també m'agrada molt la filosofia o també m'agrada molt escriure.
Exacte.
I que puguis dir, doncs m'agradaria ser escriptora. Per què no?
Exacte. En paral·lel i amb temps, i si volem, sobretot, trobem el moment per poder-ho fer. I, si més no, encara que, bueno, tinc amigues que tenen fills i també em diuen, no, és que a mi m'agradaria fer, però no trobo el moment i tal.
Sí. Però, bueno, però aquest no trobar el moment a vegades passa amb 20 anys.
Exacte.
I ja no te n'adones i dius, ostres, és que ara ja en tinc 60.
I al final jo crec que mitja horeta, encara que sigui, mitja horeta la podem trobar amb nens i sense nens, si volem realment experimentar aquella il·lusió i donar-li forma. Al final és atrevir-se, perquè a mi m'ha passat que he somiat durant molts anys, per exemple, cantar.
Sí.
Ostres.
Aquí on la veieu, la Ro, és molt bona cantant.
Gràcies.
Ens canta aquí a castellà, us animo que la aneu a veure quan fa aquests combos espectaculars.
Mira, proper el 19 de juliol.
Bé, 19 de juliol, apunteu-vos.
Ai, de juny,
perdó. De juny, perdó. 19 de juny, aquí a Cal Calissó.
Sí.
Molt bé aquesta gent que sortiu allà a cantar. Molta valentia, molta admiració us tinc.
Gràcies.
Que us veig allà a cantar i penso, jo canto al cotxe. Jo canto al cotxe, m'agrada molt cantar al
cotxe. Cada matí ens fa unes stories brutals.
Bon dia amb alegria, bon dia de dimecres. Benvingut. Doncs quan us veig allà cantar, clar, jo canto sobre cançó, no? Però vosaltres esteu allà al final cantant sense lletra, perquè li poses tu la lletra amb aquesta melodia, i penso, uau, bravo.
La veritat és que hi ha una qualitat brutal. Admiro també els músics, els cantants, que s'atreveixen a sortir, a trencar moltes vegades. Hi ha alguns que no, però en el meu cas ha sigut tot un repte de trencar amb el pànic escènic, tot per la ferida del rebuig.
Ja. Yeah.
Que m'ha costat durant uns anys ser conscient, però que ho sé, que em ve d'aquí. I al final, és que sempre ho dic, les pors només les trenques atrevint-te.
Totalment.
I a partir d'aquí, mira, em va passar que en un concert que vaig fer de fi de curs, em vaig quedar en blanc a meitat de la cançó, en un vers que, a més, era el que millor em sabia.
Uau.
I no m'ho podia creure, dic, com pot ser que tot just en aquí, pues, ostres, va durar segons, però a mi se'm va fer etern, i fins i tot intentant recuperar la lletra, i no podia, i vaig deixar anar una paraulota, i va ser també un exemple de la vida, perquè en aquell moment, que no sabia com en sortir-me, de cop vaig sentir el caliu del públic, l'ovació d'animant-me i tal, i el vaig rebre tan fermament, que em va venir la lletra. Veus? I vaig deixar anar tota la veu continguda que havia tingut
que tenies,
a la primera part
oblidat.
De la cançó, no? I que fins i tot no m'havia sortit a la primera part de la cançó.
Vale.
I em va sortir en aquell moment i va ser màgic, perquè fins i tot a la meva mestra, que des d'aquí li dono una abraçada, pues això... va ser espectacular, perquè fins i tot els músics van rebre aquest caliu, aquesta màgia que es va que va néixer allà. I després, quan vaig baixar de l'escenari, la gent s'apropava a mi i van haver-hi tres persones que em van dir: "M'he emocionat", que per mi és el millor regal quan em diuen això. I jo: "Sí, però si m'he quedat en blanc." "No passa res, ho has fet genial."
Clar.
Clar, després, a toro pasado, ja quan bajas de esta resaca emocional, perquè Déu-n'hi-do, vaig pensar: "Clar, tio, és que la vida t'ho està dient, no passa res si t'equivoques, no passa res si et quedes en blanc. La gent t'accepta igual.
Clar.
No et rebutjarà."
Clar. Però si no t'atreveixes...
Exacte,
no ho experimentes. Sí que no passa res a la teva vida.
Necessites experimentar l'equivocació. Necessites experimentar tot el que tu jutges com a negatiu, perquè en realitat és un bé brutal.
Totalment.
Que no ets conscient fins que t'atreveixes a viure-ho.
Així que animem
Exacte.
A totes aquelles persones que tingueu un somni.
Tal qual.
Que us atreviu. Que no dubteu. Endavant.
Hem vingut a viure.
Totalment.
Així que viviu.
A tope.
Us deixem amb aquest temazo de Mover el alma, de La Quina.
La Quina.